L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, i si deixessis de donar excuses? La nostra primera convidada i amiga és la Míriam Subirana. Ben retrobada, Míriam. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, feliç de ser aquí per compartir aquest tema tan important.
Gràcies per no donar-nos cap excusa a l'hora de no venir. És a dir, que has vingut, tu, però de vegades et trobes amb el que ens passa a tots, que és et fan una proposta, et conviden a algun lloc, et fan alguna petició i et fa a tu la sensació que hauries de ser honesta i respondre, no?, clar i català, per què no pots o no vols fer-ho. Però, en canvi, en lloc de fer-ho no tu, sinó gairebé tothom, potser donem una excusa.
Posem una excusa o bé diem que sí, encara que vulguem dir que no, perquè tenim por al que diran, tenim por a que ens rebutgin, i aleshores el que passa és que fem moltes coses que, en el fons, no tenim ganes de fer. O, a vegades, ens proposem coses que sí que voldríem fer, però nosaltres mateixos ens posem excuses de que potser no m'ho mereixo, de que potser no ho faré bé, de que potser no li agrada no sé qui, i aleshores arriba aquell missatge que per mi és clau, la persona que s'està morint i diu: de l'únic que m'arrepenteixo és de no haver fet el que jo realment volia fer. Aleshores dius, bueno, i per què no ho vas fer? Clar, en aquell moment no és el moment de fer-li aquesta pregunta, però la persona ho planteja, i ho sé de primera mà d'una persona que es dedica a acompanyar a persones que ja estan en els seus últims dies. I em diu: Míriam, és que el que més em repeteixen és això. Per tant, per què no fas el que realment voldries fer des de l'honestetat? I, evidentment, doncs, hi ha limitacions econòmiques, limitacions del temps, hi ha algunes limitacions, però tot i així pots trobar moments i espais per realment escoltar la teva veu. I jo crec que tu i jo, i els que estem avui aquí segurament també, som un exemple de que, bueno, deixo aquella feina o em poso a escriure un llibre o faig un retir, perquè és el que em dóna vida, és el que més m'agrada fer. Per tant, entenc que potser per algunes persones no és possible 100%, encara que poso-me interrogant això de si és possible o no és possible, fer el que realment t'agradaria fer, però, i tu recordaràs una vegada que jo vaig venir aquí, que acabava de tenir un accident.
Sí, sí, totalment, que el 99% de les persones no haurien vingut, sí, tal i com estaves.
Tal i com estava, exactament. Tot i així vaig venir. Després, quan el metge em va dir repòs total durant uns quants mesos i no moure'm i tal, perquè m'havia trencat unes vèrtebres, etc., vaig veure quin descans anul·lar una sèrie de reunions. I per mi va ser una lliçó. Estem parlant de fa 15 anys o 14 anys, i va ser una lliçó, no? Quina alliberació no haver d'anar en aquella reunió, perquè tinc una raó, que no és una excusa, és una raó, no em puc moure, no? I aleshores això em va fer, va ser una lliçó de vida. És a dir, doncs, a partir d'ara, si hi ha una reunió que realment jo no tinc ganes, perquè el temps és molt valuós, és a dir, si no tinc ganes d'anar a aquella reunió i realment no és obligatori, doncs,
no hi vas.
I ser honest, no posar una excusa volent quedar bé.
Doncs com dir-ho també serà un dels temes clau d'aquest programa, no només amb la Míriam Subirana, sinó d'aquí uns instants amb en Ferran Ramon Cortés i la Irene Glatz. No vaig poder acabar l'informe perquè se'm va infectar l'ordinador amb un troià. No vaig anar a l'entrevista de feina perquè el tren va tenir una avaria i no hi vaig poder arribar. Ja sé que et vaig dir que hi aniríem de viatge, però és que ara he d'ajudar els meus pares. Darrere d'aquests i d'altres pretextos també falsos s'amaga alguna cosa més que la falta d'honestedat. És la por d'afrontar determinades realitats de les quals caldria ocupar-se pel seu propi benestar, dignitat i felicitat. Tot això ho expressa la psicòloga Valèria Sabater. Parla de les persones versades a donar excuses. I continua dient aquesta psicòloga: l'hàbit de donar excuses s'inicia a la infantesa. Ja a l'escola podem trobar-nos amb més d'una criatura capaç de donar pretextos curiosos per justificar per què no han fet els deures. A casa també són àgils i ocurrents quan se'ls crida l'atenció per defugir les seves tasques, per evitar responsabilitats, per carregar als altres la culpa que és pròpia. Ningú no els afronta i a poc fan de l'excusa el seu mode de supervivència. I quan ens fem grans, arriben els troians a l'ordinador i el nen que no podem deixar sol i la feina que no hem acabat que ens impedeix d'anar allà on ens proposen. Com diu la Míriam Sobirana, de vegades ens conviden a un lloc o ens fan una proposta i donem tota mena d'excuses per no anar-hi, per no fer el que ens proposen. Fins i tot ens inventem històries, no parlem clar. Diu la Míriam que ho fem per por de decebre o per complaure. Per què ens costa tant ser clars i honestos? Es pregunta la Míriam i ens preguntem nosaltres en començar aquest programa de l'Ofici de Viure.
Stendhal. Qui s'excusa, s'acusa.
Hola, sóc Carme Brit i sóc psicòloga, coach i formadora. Callar massa per evitar el conflicte es pot convertir en una conducta desadaptativa per l'impacte que té en nosaltres i també en com som percebuts pel nostre entorn. Davant d'un conflicte, podem afrontar-lo expressant la nostra opinió al respecte i defensant la nostra posició, o bé adoptar un paper passiu, sumís, amb una conducta de fugida o d'evitació. Callar estaria en aquesta segona forma de comportar-se i, per tant, podem considerar que es tracta d'una conducta desadaptativa. I ens preguntem, quin impacte té que callem davant d'un conflicte? En primer lloc, podem dir que es produeix com un efecte d'acumulació. Anem omplint la motxilla de patiment, ressentiment, pors, frustracions i cada vegada aquesta motxilla costa més de portar. D'altra banda, també impacta amb la nostra autoestima i fa que baixi. No ens sentim prou valuosos com per tenir veu i fer-nos escoltar. Per tant, sempre seguim callant. Amb aquesta conducta evitativa, no ens fem responsables davant la situació conflictiva que estem vivint i deixem que els altres decideixin. I per últim, no entrenem la tolerància a la frustració perquè mai arrisquem. Per tant, garantim que sempre surti bé. I si les conseqüències són tan negatives per la persona, per què callem? Doncs tot sovint callem per por, pel desig d'agradar, pel desig de ser acceptats i de vegades per timidesa. Els conflictes són una gran oportunitat de creixement personal sempre que es gestionin de forma adequada i ningú diu que això sempre sigui fàcil.
Aquest programa de l'Ofici de Viure té un cosí germà que podeu escoltar quan vulgueu a través de la pàgina web de Catalunya Ràdio de 3.cat, que és Callar massa per evitar conflictes. Saludem en Ferran Ramon Cortés. Benvingut, ben retrobat. Em sembla que et sentirem com si estiguessis a casa, tot i que ara mateix et trobes a Suïssa. Com estàs?
Molt bé i molt content d'estar almenys de veu amb vosaltres. Estic a Suïssa, on viu la meva filla, i passant uns dies amb ella. Per tant, passant un bon moment.
Gràcies per no haver-nos donat una excusa per no participar al programa, que podia haver sigut. És que per fi estic amb la meva filla uns dies a Suïssa i, per tant, entendreu perfectament que no participi al programa, cosa que nosaltres hauríem entès perfectament.
Sí, i t'haig de dir que no ho faria o no ho he fet perquè tinc moltes ganes de participar i perquè m'agrada molt, però t'haig de dir que jo sóc un... Tinc una... Vamos, un historial d'excuses molt gran. Ha sigut en els recents anys que he hagut de treballar moltíssim això, perquè jo posava moltes excuses, moltes. I sempre, com deia la Míriam, amb aquesta idea de tenir por a decebre les expectatives dels altres. I és un àmbit que jo personalment he hagut de treballar amb molta intensitat.
Per què, diu la Míriam Subirana, ens costa ser honestos amb nosaltres mateixos i amb els altres? Un exemple de quan no som honestos en voler complaure els altres o bé donar excuses si algú et convida i vols quedar bé però no en tens ganes, no t'interessa, però dius que sí, o bé li dones excuses, històries inventades, i seria molt més senzill ser clars i honestos. Per què ens costa? Hem dit ja alguns motius, Míriam, per què ens costa?
A veure, jo crec que ens costa perquè a vegades volem cuidar la relació amb l'altre i donem prioritat a l'opinió de l'altre que no el que nosaltres realment sentim. I un altre motiu pel que ens costa és per lo que jo diria com un fals egoisme. Igual semblo egoista, i dic fals perquè jo crec que, i és una frase de Thich Nhat Hanh, quan tu et cuides a tu mateix, cuides el món. Per tant, si jo dic que no a una situació, una invitació, a algú que em proposa alguna cosa, estic dient que sí a alguna cosa. I a mi el que m'ha ajudat i el que acompanyo perquè pugui inspirar altres també és a què li estàs dient que sí. Quan jo dic que no a estar a no sé qui o anar a no sé on, és perquè estic dient que sí a, no sé, a fer esport, a anar a un curs de filosofia, que per cert jo ara estic fent un curs de filosofia i estic feliç perquè m'agrada ser alumna també, i aleshores he hagut de dir que no, però en realitat no és que digui no i punt. Dic, mira, és que estic fent aquest curs de filosofia que m'encanta just els dimarts, no? Aleshores, quan ho dius des de l'honestedat, te n'adones dels fantasmes mentals que t'havies fet de que l'altre no t'entendria. I l'altre t'entén.
Val, i posem ara, de seguida escoltarem en Ferran i la Irene. Si imaginem que en lloc del curs de filosofia, que és fantàstica aquesta pràctica per part teva com a alumne, no? També, després ja ens ensenyaràs coses que hagis après com a alumne, no, fos que no et ve de gust, val? Sí, o que no et ve de gust o que et fa mandra, per exemple. Com ho expressaries perquè l'altra persona no li sabés greu?
Val, aquí entrem en una qüestió de quin nivell de confiança tinc amb l'altra persona. Per tant, si el nivell de confiança és suficient, dic, mira, m'has d'inspirar per sortir de casa, no? Sí, perquè és que estic tan bé aquí al sofà que és que em fa mandra. I tal qual, a veure, inspira'm, no? O sigui, dóna'm energia perquè jo vulgui sortir d'assentada en el sofà i venir, no? Però clar, per dir això, doncs hi ha d'haver un nivell de confiança. I si no hi ha aquest nivell de confiança, depèn, per mi la pregunta és com vols mantenir la relació amb aquella persona? I, per exemple, un cas concret que m'han fet una proposta per trobar-nos un dia, per una proposta de feina, però que jo aquell dia he quedat a dinar amb uns amics i aleshores jo els hi he dit que tinc una reunió, que ja tenia compromès. I reunió queda bé, és de feina. En realitat, la veritat és que vaig a un dinar i si tingués confiança, però com que és un primer contacte d'una empresa que potser em volen contractar i tal, doncs bueno, no, però per mi el dinar amb aquests amics, que a més ja fa temps que l'hem concretat, és important i no em ve d'un dia reunir-me.
Llavors els respons a l'empresa com si diguéssim amb el seu llenguatge.
Exactament, exactament.
Val, quina seria la resposta ideal, entre cometes? Ja ens entenem, perquè aquí tampoc mai no diem què és el que és ideal o deixa de ser ideal. Quina seria la resposta ideal per en Ferran Ramon Cortés, en un cas així? I també responent una miqueta al que ha comentat la Míriam.
Sí, estic 100% d'acord que el nivell de confiança marcarà l'orientació de la resposta. I jo, per exemple, darrere la mandra buscaria, si és un amic, em fa molta mandra i no hi ha més, i si no hi ha aquest nivell de confiança, darrere la mandra buscaria quina és la traducció de la mandra que pugui connectar amb l'altra persona sense aquesta confiança. Per exemple, jo li diria, mira, he tingut un dia molt complicat, la veritat és que no esperava acabar amb les piles tan baixes i ara sento que quedar-me a casa em farà molt de bé. Vale? És a dir, busco darrere la mandra, no l'afirmació simplona de la mandra, sinó quin és el motiu de veritat que em provoca la mandra. I jo crec que això s'entén, i m'ha agradat molt el que deia la Míriam, que és la meva experiència. La gent, si som honestos, ho entén molt més fàcilment del que ens pensem. Ens fa molta més por abans de dir-ho que la resposta, perquè sol ser molt positiva. Però jo crec que és maco que, sobretot si el nivell de confiança és mig, que posem una certa explicació al darrere. I si la gent veu que aquesta explicació és raonable, ens ho comprarà.
Què en pensa Irene Glatz? Ben retrobada, Irene, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, un gust.
A partir del que has sentit, també, què t'inspira pel que fa a possibles respostes que no siguin excuses?
Sí, mira, la comunicació no violenta sí, té bastanta mirada amb això també, i volia matisar alguna cosa que deia la companya sobre quan diem no a què estem dient que sí, i és que des de la mirada de la comunicació no violenta parlem que quan diem un no, no és un no personal, no? Sinó que és un no cap a allò concret, no? I per tant estem dient que sí a parts de nosaltres que volem cuidar, no? Per exemple, si jo t'estic dient que no al sopar, moltes vegades ens prenem molt personalment, no? Com que m'està dient no a mi mateixa. I hem de veure que aquest no, no està dient un no a la persona, sinó un no en aquella acció concreta. Per tant, si jo dic que no al sopar, vol dir que estic cobrant, per exemple, una necessitat de, per exemple, de descans, de fer altres temes, no? De diversió potser amb un altre tema. Llavors, és important entendre que qualsevol ser humà vol cobrir necessitats. I, per tant, quan diem un no, estem dient que sí a algo que volem cuidar de nosaltres mateixes. Per tant, algo molt important quan volem dir no és poder explicar quina és la necessitat que està sota d'aquest no, no. Com deia ara el Ferran, què hi ha sota la mandra? Doncs segurament, si hi ha mandra, és perquè hi ha descans, hi ha, volem relaxació, volem facilitat, i potser podem buscar estratègies que puguin cuidar el que jo necessito i també el desitjar l'altre. Per exemple, si la persona em diu d'anar a sopar fora, jo dic, mira, és que estic cansada, estic amb mandra i voldria facilitat i descans, potser podem quedar que vingui a sopar a casa meva. És un dir, no? Llavors, que podem buscar moltes estratègies, per mi creatives, de cuidar el que una necessita i a la vegada cuidar la petició de l'altra persona, sí? Per tant, com que... Bueno, que podem ampliar mirades, no? de formes de cuidar el no, i si veiem que l'altra persona, no, per exemple, en aquest cas no vol venir a casa, doncs potser serà un no i ja està, no? Però per lo menys entendre què hi ha sota del no.
Sí, jo crec que aquí estem parlant d'un tema de donar-se compte de quines són les teves necessitats. I per mi les excuses més terribles és les que ens posem a nosaltres mateixos. Jo hi estava acompanyant a una persona i em deia, no, és que no puc, és que no m'ho mereixo. O sigui, tu què voldries fer, no? I se li posen els ulls brillants dient-me el que voldria fer i de repent surt el sabotejador en forma d'excusa cap a un mateix, que el problema és que se la creu. No, és que no puc, és que no sóc capaç. Dic jo, bueno, però qui diu que no és capaç? Si ja ho has fet altres vegades. O sigui, d'on surt aquesta veu? I per mi aquesta és com la més profunda que fa que la persona visqui amb un autoengany. Perquè es creu que l'excusa és veritat. I és una excusa. No és veritat. Però aquí entrem a la creença. No puc. Bueno, no puc. Qui diu que no puc? Evidentment, si tu em dius, escolta'm, salta o corre 100 metres en un minut. No puc. Vale. Però estic parlant a un nivell més profund d'anhel.
Sí, tu suposo que veus moltes persones que podrien anar més enllà, arribar més enllà en molts àmbits de la seva vida si no s'autoboicotegessin tant.
Exactament, sí. Sí, aquí entrem a l'excusa com a autoboicot. I l'excusa en la que te la creus, que aquest és el problema, que tu et creus l'excusa perquè t'expliques una història sobre aquesta excusa i aleshores, en comptes d'escoltar la necessitat, que és el que la comunicació no violenta ens parla i que la meditació també ens ajuda a connectar amb les nostres necessitats reals, doncs el que fas és viure amb unes creences que el que fan és autolimitar-te.
Alexander Pope. Una excusa és pitjor i més terrible que una mentida.
Diu la psicòloga Valèria Sabater que la persona, entre cometes, doctorada en l'art de les excuses i recorre com a mecanisme de defensa. Fer ús del pretext i de la justificació més estrambòtica davant de cada error o incompetència és una manera de dissimular les inseguretats, de protegir el propi ego. A aquestes persones no els costa gens recórrer a pretextos florits que, a més de ser infantils, demostren una clara irresponsabilitat cap a les seves pròpies vides. Aquests pretextos florits tots n'hem sentit.
Sí, bueno, jo com a professora a l'Escola de Negocis amb un màster de relacions, de recursos humans, i veus estudiants que dius, però què es pensa? Com em puc creure? O sigui, venen amb aquella...
Amb una creativitat, sí, sí.
Una creativitat florida. I que dius, però escolta, o sigui, és bueno, aquesta cita que has posat, no? Que l'excusa és pitjor que la mentida. I a més que l'altre, quan et dona totes aquestes explicacions, d'alguna manera tu ja captes que, bueno, que és molt creatiu inventant-se coses.
Que m'imagino que en Ferran Ramon Cortés, quan les detecta i les escolta, deu pensar, ostres, aquí no només quina creativitat hi ha en aquesta persona, sinó també quina necessitat de quedar al màxim de bé, no? I que tot quedi, que no hi hagi ni una ombra de dubte, no? I en canvi, tota l'explicació en ella mateixa ja ho esfondra tot.
La mentida, i en aquest cas també l'excusa, un dels delators clàssics és la sobreexplicació. Jo, si em preguntes, va sortir ahir la nit i no vaig sortir, et dic no. Si sí vaig sortir i te la vull colar, t'explicaré fins i tot el capítol de Netflix que vaig veure, suposadament, perquè tinc la necessitat de vestir bé l'argument. Llavors, la sobreexplicació és clarament un delator. I després hi ha un factor que no és petit, i és que posant excuses hem de tenir una memòria prodigiosa, perquè ens hem de recordar d'aquesta excusa, perquè si no a la propera trobada ens enganxen. Val? I llavors hi ha molta gent que diguéssim, li va malament en l'excusa perquè no se'n recorda al cap de 24 hores i el pillarem. Val? I finalment hi ha un efecte que no és menor, que implícitament ho estava dient, que és que hi ha gent que s'acaba creient l'excusa i això el fa molt creïble perquè t'ho explicarà consistentment en el temps, però és perquè s'ho ha cregut ella o ell mateix, que això ja roça lo patològic. Però insisteixo, és una gran estratègia perquè garanteixes que aguantaràs la mentida el temps que faci falta.
Què en pensa la Irene Glatz de totes aquestes excuses, com dèiem, tan florides i tan imaginatives?
Sí, jo crec que hi ha la creença de que la veritat fa mal. I això ve, no, d'aquesta mirada, no, de que si som nosaltres autènticament tindrem un impacte. I crec que ens fa molta por impactar a les altres persones. Però és que això, en veritat, és així. Vull dir que sempre impactarem, encara que diem una excusa o que mentim, també estem impactant. Però hi ha la il·lusió de que no ho fem, però sí que està passant igualment. Perquè com ve ara deia el Ferran, no, al final la veritat tard o d'hora acaba sortint d'una forma o altra, no? O de cop algun dia això o ens enganxen o bé l'altra persona nota, no, com una distància, i això fa que el vincle mica en mica vagi perdent com confiança, certa frescura, no? I això també porta al conflicte. Llavors és com entendre que no parlar amb cert reconeixement de la nostra veritat, amb certa responsabilitat, també té un impacte, no? I per tant és poder veure com volem viure les nostres relacions, volem cuidar-les, perquè si fiquem excuses constantment, en el fons no estem cuidant, i això tard o d'hora també repercutirà.
A les relacions, parla la Irene de les relacions, a les relacions de parella, diu també la psicòloga Valeria Sabater, aquest art subtil però vistós per eludir qualsevol tipus de responsabilitat esgosta i desgasta. I això, clar, provoca problemes no només en les relacions de parella, sinó a nivell laboral, a nivell familiar. Tenir com a parella una persona que fa dels pretextos els seus escuts per cada dificultat, problema o circumstància pot ser, sens cap dubte, diu aquesta psicòloga, nociu. I també, m'imagino, en la línia del que s'ha comentat, Míriam, que tu has vist acompanyant a gent, a persones que en el context de les relacions de parella s'han acostumat a donar moltes excuses.
Sí, i les mantenen, i quan més les mantenen, més difícil se'ls hi fa dir la veritat. I el que passa és, el que deia també la Irene, que la por de que si dic la veritat faré mal. Aleshores, si jo t'he estat enganyant i m'he estat autoenganyant, perquè quan enganyo l'altre m'autoenganyo també, posant excuses, perquè l'excusa finalment és un engany, no sóc totalment honesta, no t'estic dient realment el que és, no? Aleshores, t'enganyo a tu i m'enganyo a mi mateixa. Quan més perdura aquest donar excuses, més perdura la sensació de que et faré mal quan finalment t'hauré de dir la veritat. I a més, si la veritat la descobreixes tu i no perquè jo te l'he dit, encara serà pitjor. Bueno, és raó de divorci, diguéssim, no? Perquè, escolta'm, fa mesos que m'estàs posant aquestes excuses, les que siguin, i ara he descobert, què sé jo, doncs un altre, algú, no? I l'engany fa que sigui difícil confiar. I és molt difícil relacionar-se amb algú de prop sense confiança. Aleshores, crec que la saviesa ens hauria de despertar, diguéssim, d'obrir els ulls, que quan poso excuses, en el fons, és com una mentida lleugera, encara que hem escoltat la cita, no me'n recordo quina autora, que és pitjor l'excusa que la mentida, i que quan més perduri en el temps, més em serà difícil afrontar la veritat, però tard o d'hora l'he d'afrontar, per tant, quan més aviat, millor. I què passa quan la persona se n'adona i està visquent amb un autoengany? I aleshores tens que afrontar com una tristesa amb tu mateix, que això jo també he acompanyat persones, no, és que me n'adono que els últims 3 anys, 4 anys, 5 anys he estat visquent amb la meva fantasia, creient-me que aquestes excuses eren veritat i era tot la meva creença, fantasia. Dic que bé que s'ha caigut el vel, que s'ha obert la cortina. Com a mínim te n'adones compte, perquè hi ha gent que no se n'adona compte. I aleshores, finalment, viure en la veritat i en l'honestitat és molt més fàcil.
En el cas de si això, per exemple, era causa d'una infidelitat, per exemple, tal i com ens comentava en Ferran, cal que la persona tingui molta memòria.
Sí, molta memòria, i que a més és agotador això, perquè te n'has de recordar i doncs ja pots tenir com un curtcircuit cerebral, no sé, en recordar-te què li vaig dir, i bueno, són unes complicacions mentals que jo crec que ja en el món hi ha suficientment raons que ens fan patir com per nosaltres generar més patiment, perquè això generarà un patiment innecessari.
Però clar, la persona en aquest cas que està sent infidel no vol provocar dolor.
Exacte.
A la persona estimada, perquè probablement se l'estima igualment, no?
Sí, el que passa que quan finalment surti a la llum, el mal, el primer mal serà la desconfiança. Mm. Com que ja m'has enganyat aquests mesos, ara em pots tornar a enganyar. Amb la qual cosa, hi ha maneres de poder dir vull explorar, vull, no sé, s'ha de tenir una conversa difícil, però tenir una conversa d'honestetat amb mi mateix i amb l'altre.
Ferran Ramon Cortés.
Perdona. Sí, no, jo volia aportar que per mi l'ús de l'excusa és un gran termòmetre del nivell de confiança. És a dir, quan jo en una relació necessito utilitzar l'excusa, acaba de caure la confiança en picat. I si ja en faig un hàbit, aquesta relació no val per res. I podem discutir si realment segueixo estimant a l'altra persona, etc. Però a nivell relacional, quan apareixen les excuses, estem baixant nivells de confiança a marxes forçades. Jo no poso una excusa en un bon amic i no concebeixo la relació amb excuses amb la meva parella. En el moment en què em sento a mi mateix posant una excusa, el primer que penso és amb quin nivell de confiança estem. Si jo vull tenir una bona confiança, m'estic equivocant. Si és una relació que també en tenim, que no precisen d'aquest nivell de confiança, et diria que fins i tot arribaria a acceptar l'ús de l'excusa. Per què? Perquè potser no vull revelar certa informació sobre mi o certes intimitats i a través de l'excusa ho blindo. Però si poso l'excusa en relacions de confiança i especialment en relació de parella, per mi la relació acaba de trencar-se.
Queda clar i català, Ferran Ramon Cortés des de Suïssa. Però, escolta'm, Ferran, tu que treballes per tantes organitzacions, m'imagino que aquest argument ja no és vàlid per les organitzacions, per la persona subordinada que no gosa dir-li no sé què al seu cap.
Val, és cert. Això és el que experimentem. I la gran lluita és aconseguir que el cap lideri de manera que el subordinat senti la seguretat psicològica de poder dir el que pensa. I aquesta és la gran assignatura pendent del lideratge, que ja hi som, eh? O sigui, hi ha gent que està treballant i ho està treballant molt bé, però hem de lograr des del lideratge que les persones a les que liderem sentin la llibertat de dir les coses tal com són. Si tiren d'excusa, estem fallant en aquesta relació, per més laboral que sigui. És a dir, la confiança, que al final és un comportament mutu, estarà fallant inclús en una relació laboral.
Clar, i aquí es requereix la humilitat del líder de poder escoltar el que l'altre m'ha de dir o el feedback que m'hagi de donar, de manera que no el jutgi, perquè quan parlem de relació de confiança és relació de no judici i de no suposicions. Jo crec que aquí que entrem en un espai que és molt important de treballar, el lideratge que escolta, el líder que està obert a que l'altre li pugui dir el que li passa o que pugui dir el que opina d'una cosa, no? És a dir, per exemple, si el cap em diu hauries de fer això i jo no estic d'acord, poder-ho dir, bueno, si realment vols que ho faci, bueno, com que tu ets aquí el que dirigeixes, doncs ho faré, però realment jo crec això i l'altre, i potser si tenir aquesta obertura de poder-ho dir genera unes relacions molt més fluides.
De vegades, però, es parla, Míriam, del sincericidi. Eh? Una cosa és ser sincers i l'altra ja és el sincericidi, és passar-se de voltes. Bé, això com ho vincularies tu amb les excuses? És a dir, el moment en què l'excusa... O sigui, anar en compte perquè l'honestedat no se'ns giri en contra, no sigui una mena de boomerang que vagi totalment a la nostra contra. Creus que és possible evitar-ho d'alguna manera sense caure a l'altre extrem?
Sí, hi ha vegades que no cal donar explicacions ni excuses. Silenci. El silenci com a resposta. És a dir, si el jo parlar, explicar i ser totalment sincera en la situació, el que farà és que entrem en una conversa que realment jo no hi vull entrar, en aquella conversa, és millor que em calli. I no que m'inventi algú o posi una excusa, sinó que mantingui el màxim silenci o molt poques paraules. Com deia el Ferran abans, així és un no dir que no i punt, no li dono més explicacions, no? Aleshores, per evitar aquest sincericidi, és important ser conscient de des de quina necessitat donem excuses o donem explicacions. I a vegades és perquè ens vegin, perquè ens reconeixin, ens reconeguin, perquè sàpiguen tot el que estem fent. I és esclar, i aquí la intenció no és l'adequada, crec jo. És a dir, no cal que doni tanta explicació.
Valèria Sabater. Les excuses arraconen el cervell en el soterrani de la por.
donar excuses. Per què ho fem, segons aquesta psicòloga, la Valèria Sabater? Perquè de vegades preferim posposar que no pas afrontar la procrastinació com a mecanisme de defensa. Si alguna cosa ens exigeix molt, si ens ha de posar a prova, més val deixar-ho per demà, abans que fer front al que ens fa sentir insegurs. La seguretat i la comoditat van per davant de qualsevol altra cosa. El factor por, del qual ja hem parlat en aquesta taula rodona, la persona habituada a donar excuses, no només viu, sinó que hiberna a la seva zona de confort. Tot el que hi ha més enllà és secundari, a més d'amenaçador. És a dir, aquesta imatge de que la persona que està habituada a donar excuses està a la zona de confort, suposo que la faríeu vostra, també.
Sí.
I aleshores ve un altre aspecte important, que són, és desactivar les excuses dels altres. Cada vegada que detectem, diu la Valèria Sabater, que algú ens dona una excusa, és important no deixar-la passar. El més recomanable és confrontar, obligar qui tenim davant que sigui sincer, especialment amb ell o amb ella mateixa. Cal evidenciar de forma respectuosa que una excusa és una mentida, però una mentida que la persona es diu ella mateixa. Excusa. No he anat a l'entrevista perquè he perdut el tren. Veritat, no he anat a l'entrevista perquè no sabria com gestionar un nou rebuig. Si les excuses són els teus salvavides, llança't a la piscina i aprèn a nedar. Són moltes les persones, diu Valèria Sabater, que recorren a les justificacions més imaginatives per no afrontar el que els fa por i que posterguen. Si algú vol ser respectat i sobretot sentir-se bé amb ell mateix, ha de deixar de banda les excuses i simplement actuar, afrontar, resoldre, transformar. Vosaltres com ho feu, Irene i Ferran, amb les persones que noteu descaradament que us estan donant una excusa, Irene?
Sí, jo faria una miqueta el que estàvem comentant ara de l'honestedat, no? Vull dir que jo quan noto que una persona m'està donant una excusa i això m'està impactant, no m'està agradant, li puc comunicar, mira, tinc la sensació que, tinc la percepció que el que tu m'estàs dient m'ho has dit diverses vegades i després el que sigui, no? Llavors, poder com compartir les percepcions que estem tenint de la seva resposta conforme no ens està arribant, no? No notem que això que ens doni confiança o seguretat, ho podem expressar. I aviam què passa a l'altre cantó. A vegades, quan una de les dues parts s'obre amb honestedat, fa que es doni el permís perquè l'altra persona tingui més facilitat a que també es pugui obrir més obertament a compartir què li està passant. No? A vegades potser hi ha un tema tabú de no parlar del que ens passa o de que potser no hi ha la confiança per dir el que penso o el que jo sento. I si una de les dues parts ho fa, potser serà més fàcil que l'altra persona pugui també compartir més profundament el que li està passant.
Ara, això com sempre ens ha dit en Ferran Ramon Cortés en aquest programa des de fa molts anys, millor fer-ho cara a cara. O sigui, ja me recordo que abans que les xarxes socials tinguessin tanta presència a la nostra societat, tu, Ferran, ja ens deies, home, millor quedar per fer un cafè i parlar-ne.
Sí. Jo aquestes converses m'agrada desemmascarar-les a segona volta, és a dir, en el moment que em posi l'excusa, aquesta persona en el fons té una vulnerabilitat en aquell moment, funcionarà que la confronti si la veig ben segura. En general, jo opto més per segona ronda, que vol dir demà passat farem aquest cafè i cara a cara llavors t'ho diré, i molt important que t'ho digui no com a acusació sinó des de mi. Escolta, a mi m'ha donat la sensació que m'ha donat la sensació quan m'ho deies de que no estaves segura o el que sigui. I a veure què passa. I no sempre l'altra persona estarà preparada, però la majoria de vegades ja hem obert un pont perquè aquesta persona entengui que a través de l'excusa no ens en sortirem. I això que deies del directe, perquè jo també tenia notat que aquesta rapidesa i aquesta, diguéssim, proliferació especialment del WhatsApp ens porta dues coses. Una és que despatxem excuses per WhatsApp a ritme de samba, però l'altra és que apareixen moltes excuses perquè no tinc temps de reflexionar, perquè m'estàs exigint una resposta ja, i el primer que em surt és l'excusa per passar aquesta pàgina. I això jo també ho estic notant, que ens pressionem molt a través de WhatsApp per la resposta immediata, i aquesta resposta immediata ens està provocant moltes excuses.
Sí, a veure, que bé que parles això del WhatsApp, perquè a mi em passa, és a dir, que rebo molts whatsapps un rere l'altre en un moment donat i aleshores dona respostes que jo, diguéssim, ja m'he compromès amb mi mateixa, no donaré més respostes ràpides. O sigui, si no arribo a respondre, ho sento, però vull cuidar cada missatge que rebo i donar una bona resposta i no treure-m'ho de sobre. I l'altre aspecte que volia comentar és que si algú em posa una excusa, el que jo faig primer és mirar-me a mi mateixa. És a dir, què haig de canviar o què haig de fer perquè la persona confiï en mi o no tingui por a la meva resposta i senti la necessitat de que es pot obrir amb mi. Per tant, segona o tercera volta, potser el Ferran deia la segona volta, jo dic igual la tercera, perquè primer, és a dir, si algú em posa una excusa i me n'adono compte, és, bueno, un bany d'humilitat. Què haig de canviar en mi perquè la persona no em tingui por o no vulgui, no vulgui complaure'm o la raó que sigui, eh? Potser és que té un hàbit i que ho fa amb tothom, no només amb la Míriam. Però aquesta autoreflexió i després el que a la segona o la tercera volta, quan quedéssim, jo li preguntaria bueno, com t'agradaria que jo t'escolti o què puc fer perquè puguem parlar obertament, com estàs visquent. No aniria directe al gra a la situació, sinó generar un espai de confiança i que la persona vegi que jo m'estic col·locant en un espai de no judici.
Això en el periodisme radiofònic en diríem fer, o el periodisme en general en diríem fer preguntes obertes. Amb una pregunta oberta hi ha més possibilitats que l'altra persona se senti còmoda. El que passa que hi ha moltes persones que tendeixen a fer preguntes molt tancades.
Sí, aquí, clar, és que és un art això de fer les preguntes. No sé si has fet un programa sobre l'art de les preguntes, però jo m'apunto, si vols.
Em prenc nota.
Perquè, sí, és a dir, és un art el saber fer preguntes que generin un espai de curiositat en l'altre, de que sí que vol parlar de lo que li estigui preguntant i que generi l'apertura de que l'altre també s'obri a explicar.
Sí. M'agradaria, abans d'acabar, Irene, i tu des d'una generació com més jove, la més jove del nostre programa, com gestiones les respostes dels WhatsApp a la línia, en el context d'aquest programa?
Les respostes, quan hi ha una excusa?
Sí.
Bueno, és cert que quan hi ha el tema del WhatsApp, costa més saber què hi ha darrere, perquè si hi ha en directe, a vegades podem posar en dubte si és una excusa o no, amb un WhatsApp, doncs encara més, encara no tinc ni idea pues, què està passant a l'altre cantó. Aquí, en aquest cas, quan hi ha molta comunicació amb WhatsApp i no tinc molta claredat del que està passant, sí que diria d'esperar en trobar en directe, perquè hi ha moltes senyals, no? Hi ha molta informació que s'amaga darrere una pantalla. I crec que aquests temes, quan estem parlant d'honestedat, i de sinceritat, per via WhatsApp no és tan fàcil. Per tant, són temes que jo sempre recomanaria abordar-los cara a cara. I si més no, si veiem que alguna cosa no ens quadra, doncs poder anar compartint ell, podem fer més preguntes, no? O compartir quina sensació em dona quan jo rebo aquesta resposta. Però igualment jo no soc partidària de respondre per això, per WhatsApp.
Gràcies, Irene Glatz, Ferran Ramon Cortés, per haver sigut avui a l'Ofici de Viure. Abans d'acomiadar-nos, Míriam Subirana, l'1 i 2 de juny a Barcelona es fa la trobada Palabra y Silencio, organitzada per les editorials Cairós i Siglantana, i tu faràs una xerrada anomenada Desperta Bellesa.
Sí, precisament penso que l'excusa tapa la nostra bellesa, i bellesa en B, no en B baixa. I a Palabra y Silencio, el que volem exposar, diferents ponents, alguns han estat aquí, el Javier García Campayo, crec que també ha col·laborat.
L'Agustí Pàniker, sí. En Vicente Merlo...
Sí, I la idea és que darrere d'una paraula sentida, d'una paraula profunda, hi ha una experiència de silenci i que el silenci dona contingut a les paraules i generar un espai en el que les persones que estarem a silenci i paraula, que serà també retransmès online i també es gravarà per poder-ho veure després i també és presencial a Barcelona, vull dir que hi ha les diferents modalitats. La idea és fer una exploració precisament de la importància del silenci en el nostre dia a dia per donar contingut a la paraula i la importància de la paraula perquè doni contingut i aporti significat a la nostra vida, perquè estem fets de paraules, aquí no hem parat de parlar avui, no? Doncs aleshores la importància de que les paraules tinguin contingut, que transmetin honestedat i transmetin sentit.
Doncs que vagi molt bé, Míriam Subirana, aquest Palabra y Silencio, 1 i 2 de juny a Barcelona, i aquesta xerrada teva anomenada Desperta Bellesa,
sí.
que promet ser molt interessant. Gràcies, Míriam.
Gràcies.
Gràcies també des de Suïssa, Ferran Ramon Cortés, una abraçada i fins aviat.
Una abraçada.
Fins aviat a l'estudi, esperem a Barcelona, en la teva línia, sense cap excusa. Gràcies també, Irene Glatz. Fins aviat, una abraçada.
Gràcies. Una abraçada.
D'aquí uns instants, tancant l'ofici de viure com cada diumenge, Sergi Torres. Sergi Torres, tancant l'ofici de viure com cada diumenge. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar.
Avui ens dius que el problema és en si mateix la solució. Què vols dir?
Sí, és una curiositat o anècdota quasi per nosaltres, però en realitat és fonamental donar-nos compte de que un problema, si el mirem de front, en realitat és una solució. El que passa és que quan nosaltres veiem un problema, no veiem que darrere del problema hi ha una proposta psicològica que nosaltres estem fent. És a dir, que hi ha una amenaça a alguna cosa intern. Per tant, ho anomenem problema. Si puc obrir la porta de la situació que jo he anomenat problema i veure-la com una situació a la qual jo puc utilitzar per veure on està incidint aquella situació que jo la veig com un problema, la començaré a utilitzar com una solució. Moltes persones no s'atreveixen a fer aquest gest perquè prefereixen atendre primer el problema, resoldre'l i després ja vindran les coses de l'ànima. Però no som conscients de que el que ens envolta en realitat és una proposta de la nostra ment. Tal com nosaltres ens relacionem amb el que succeeix al voltant és l'efecte de com ho estem interpretant. Per tant, cada cop que sorgeix un problema vol dir que estic sent conscient d'una interpretació. Una interpretació que, a més, no em permet viure plenament aquella situació. Per això l'he anomenat problema i per això normalment busquem fugir o busquem donar l'esquena a aquest tipus de situacions. Però jo em pregunto, si jo estic viu i jo estic vivint una vida, i aquesta vida és gràcies a la qual estic viu, Per què hauria d'existir un problema en una vida si la vida està per viure-la? Aleshores, quan et dones compte d'això, i no és un procés de trileros, d'aquests que vas movent la piloteta, sinó que realment assumeixes que estàs viu i que la vida és una proposta de vida, aleshores aquests problemes de nou es converteixen en situacions. I quan vius les situacions de vida, et sents en pau i et sents viu i agraït de viure allò que estàs vivint.
Et proposo, Sergi, que en continuem parlant la setmana que ve, perquè és un gran tema, dona per molt. Et sembla bé?
Sí, fantàstic, es parla.
Molt bé, gràcies, Sergi Torres. Fins diumenge vinent. Una abraçada. Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de la Núria Ventura, d'en Marçal Turo, de la Blanca Busquets. Fins al cap de setmana que ve.